Lo siento, Harry, sé que es noche vieja y sé que te sientes solo, pero no puedes presentarte aquí y decirme que me quieres y esperar que eso resuelva todos los problemas. Las cosas no son así en la vida.
¿Cómo son entonces?
No lo sé, pero estoy segura de que así no.
Déjame probar a solo. Te quiero cuando tienes frío estando a 21 grados. Te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo. Adoro la arruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera loco. Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume. Y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches. Y eso no es porque esté solo ni tampoco porque sea noche vieja. He venido aquí esta noche porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible.
¿Te das cuenta? Eso es muy propio de ti, Harry. Me dices todas esas cosas y haces que me resulte imposible odiarte. Y yo te odio, Harry. Te odio con todo mi corazón.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Al cap d'any, com ens estova? Avui no sí. Fallarem, en parlarem, no?
I tant, i tant, i tant. Sí. Sí, és que acabem d'escoltar precisament un dels diàlegs de cap d'any més romàntics de la història del cinema, que és el diàleg, la declaració d'amor de Billy Crystal a Meg Ryan a la pel·lícula Quan en Harry va trobar la Sally. Que han passat anys d'això,
Estem no ho sembla.
Estem parlant de l'any 1989. Avui és que concretament dedicarem aquest espai a pel·lícules que parlen del cap d'any o més específicament de la nit de cap d'any, I en aquest cas era així, sentíem la música de fons,
que i se pròpia. Sentien les campanades, sí, el compte enrere, tot
això, sí. Una pel·lícula concretament que aborda aquesta temàtica és Els amics de Peter, una pel·lícula molt maca, excel·lent, de Kenneth Branagh, és de l'any 1992, amb el mateix Kenneth Branagh, Stephen Fry i Emma Thompson. Aquí Peter, que és el personatge que interpreta Stephen Fry, és un home que convida la nit de cap d'any els amics que estima més per comunicar-los una notícia, i una mala notícia. Els hi diu que ha contret la sida.
Feliz año nuevo, Peter.
Feliz año nuevo, Vera.
Feliz año nuevo, Peter.
Feliz año nuevo, Peter.
Soy un auténtico baboso. Lo siento, amigos. Lo siento, Peter. Lo siento, Peter.
Peter, ¿cuánto hace que lo sabes?
Unos 6 meses. Y estoy bien. No tenéis que tratarme de un modo distinto. No tengo el SIDA. Tengo el virus del SIDA. Hay una gran diferencia. Estadísticamente, hay muchas probabilidades de que pasen años y años hasta que se vuelva activo.
Oh, debiste habernoslo dicho.
No es muy fácil decirlo.
Els amics d'en Peter. És curiós que es triï una nit com aquesta, com la nit de cap d'any, per donar una notícia com aquesta, no?
Sí, és realment, sí, crida l'atenció, perquè, clar, normalment és una nit de bones notícies, de bons averanys, i, clar, convocar la gent per dir, però bé, ell tria aquesta nit. El personatge que la persona que sentíem que plorava era en Kenneth Branagh, que això, és a dir, la notícia la rep després que ell ha muntat un número allà, perquè està borratxo, i un número queixant-se de la seva infelicitat per un munt de banalitats. I aleshores, doncs, esclar, quan ell li comunica això, quan l'amic li comunica això, doncs li passa la borratxera de cop. Una pel·lícula que passa en diverses etapes de l'any, però que té el seu desenllaç a la darrera nit de l'any, és la meravellosa, i mai em cansaria de dir meravellosa, L'apartament de Billy Wilder. L'apartament de Billy Wilder de l'any 1960. És un clàssic deliciós que pots veure piles de vegades sense avorrir-te. Sempre hi trobes alguna cosa nova. Aquí tenim un tal C.C. Baxter, que és el personatge que interpreta Jack Lemmon, que és un treballador d'una empresa d'assegurances que, per treure's un sobresou, doncs deixa l'apartament als seus caps de l'empresa, que estan casats, perquè puguin anar amb les seves amants. I mira, li donen uns calerons i ell va fent caixa. Però, esclar, resulta que el seu cap més immediat, que és en Fred McMurray, doncs, esclar, té un afer amb una noia de l'empresa, una censurista, de la qual el Jack Lemmon, el C.C. Baxter, està enamorat. I, esclar, arriba un punt en què està molt gelós i finalment diu, doncs, ja no li deixa la clau del pis, de l'apartament, al seu cap, encara que això li costi, doncs, quedar-se sense feina. Ara sentirem una escena en què això acaba de passar i Fred McMurray està amb la noia en un lloc la nit de Cap d'Any i justament doncs, li explica que no poden anar a aquell apartament perquè en C.C. Baxter li ha dit que no.
Me han entretenido en el teléfono, pero ya está arreglado.
¿Arreglado qué?
He podido alquilar un coche con chofer que nos llevará a Atlantic City.
¿Atlantic City?
Aquí es imposible encontrar una habitación en vísperas de Año Nuevo.
Año Nuevo, vida vieja. Ya estamos como antes, ¿eh?
No era esto lo que yo había proyectado. La culpa la tiene Baxter.
¿Baxter?
No me quiso dar la llave de su apartamento.
¿No quiso?
No, me dejó plantado, se largó. Me tiró a la cara su estupendo empleo.
¿Desagradecido?
Increíble. Después de lo mucho que hice por él, no llevará a nadie a mi apartamento y menos aún a la señorita Kubelik. Eso dijo. ¿Qué tiene contra ti?
No lo sé. ¿Será cuestión de gusto, se quiere o no se quiere? Sí, seguramente.
¿De qué estás hablando?
Te lo escribiría, pero tengo muy mala ortografía.
¡Feliz Año Nuevo, Frank!
Aquesta és la situació que es produeix a la pel·lícula, però no sabem com acaba realment, si al final la noia es queda amb el McMurray o amb el Jack Lemmon.
Sí, t'ho explico, sí. Fred McMurray fa el personatge del senyor Sheldrake i hem sentit que li he explicat això, aleshores han sonat les 12 campanades, sona la música, i ell es gira un moment per mirar l'ambient, com està. I quan torna a mirar-la ella ja ha desaparegut, l'ha deixat. Ella també està enamorada de Baxter i quan sent allò, doncs aleshores pensa que l'altre no li deixa l'apartament perquè se l'estima ella. I aleshores ella corre pel carrer, fins tota l'estona, fins a arribar a l'apartament on viu el Jack Lemmon, el C.C. Baxter. Però abans de picar la porta, sent un tret. I clar, penses que potser l'home s'ha suïcidat. I truca a la porta i aleshores apareix ell amb una ampolla de cava, que és que acaba de destapar una ampolla de cava.
Quin ensurt!
Sí, però és que ella anava passat el Cap d'Any sol, completament sol, i aleshores arriba ella. Bé, ara escoltarem una altra pel·lícula, un fragment d'una pel·lícula que m'agrada molt, que es diu Buscant un petó a mitjanit. És una pel·lícula de l'any 2008. I és el film gira entorn d'un noi que treballa en un videoclub i aquella nit, la nit de Cap d'Any, està treballant i té unes ganes boges de plegar encara que no sap què farà, perquè la noia amb qui sortia doncs l'ha deixat i està més sol que la una. I aleshores comença a donar voltes pel carrer.
El beso de medianoche no es un beso cualquiera. En él se concentran las esperanzas y el romanticismo de todo el año. Y ese beso súper sobrevalorado que requiere tantas llamadas, SMS, planificación, prisas y copas para que se haga realidad, se da en un momento en el que el tiempo salta a la palestra, en el que se hacen evidentes el peso del año que entra y las oportunidades perdidas del año que se deja atrás. Durante años trabajé en un videoclub. Y en Nochevieja siempre trataba con la que yo consideraba mi gente. Almas vapuleadas que odiaban el esplendor de esa noche, que preferían regodearse en la autocompasión, silenciosamente y en privado, emborrachándose de romanticismo ficticio y desengaños propios y ajenos. Ese era yo. Un tipo solitario, triste, esperando que terminara la noche.
Buscant un petó a mitjanit que ens parla de la solitud en una nit en què se suposa que tot ha de ser joia, alegria, xerinola...
Sí, sí.
I no sé, és que també hi ha versions que no han d'explicar precisament aquests convencionalismes.
Sí, la pel·lícula comença precisament dient, amb un rètol que diu que entre el 25 de desembre i l'1 de gener el nombre de persones connectades als portals d'internet per trobar parella augmenta un 300%.
Imagina't.
El nombre de persones que busquen parella entre els dies de Nadal i Cap d'Any, un 300% puja. Això és així, vull dir, sembla estar comprovat que la nit de Cap d'Any, a més, és quan hi ha més retrobaments de parelles, d'exparelles, així com en l'estiu i les vacances, és una època en què molta gent se separa,
sí.
Perquè com que no es veuen durant tot l'any, perquè tenen feina, les parelles, doncs no hi ha problemes. Bé, no, el problema que pugui haver-hi de fons no es nota tant, però quan arriben les vacances i no tenen l'excusa de sortir de casa i s'han de trobar tots dos, a vegades moltes parelles no s'aguanten i peten. Però, en canvi, la nit de Cap d'Any és una nit nostàlgica en què la solitud es fa molt gran i aleshores, doncs, la resta del món sembla una mica més bo i a vegades doncs, es produeixen retrobaments. Aquesta és una pel·lícula en blanc i negre, ja dic, molt, molt maca, deliciosa. I nosaltres precisament escoltarem una de les peces, una de les cançons d'aquesta pel·lícula, que es diu Paradís amb tu.
I acabarem amb aquest
sí.
tema.
Sí, sí.
Doncs bon any.
Bon Cap d'Any.
My heart's giving in. There's nothing wrong with me. My head's in a spin. The sound of your voice, dear, just as clear as a bell. The look in your eyes, dear, makes my heart swell. I'll color your cheeks, dear, with words that I say. They come from the heart, dear. I'm not making a play. You're every reason why I want to pursue one little trip on a slow boat through paradise with you. If I've not enough to pay, I'll be a stowaway. And when we make sure, I'll make sure that you're in my arms. And you're telling me softly, I feel it happening. My heart's giving in. There's nothing wrong with me. Can't wait to begin. Your love surrounds me. My dreams have come true. I'll take a trip on that slow boat through paradise with you.